Al matí, amb Raquel García.
L'any passat a Sabadell es van reciclar més de 2.800 tones d'envasos, però el Vallès Occidental és la comarca que menys recicla. Alhora, és la que menys residus per càpita genera. Tot aquest plàstic que no se separa està dins les 2.000 tones de partícules d'aquest material que suren pel mar Mediterrani. Les dades de la Unió Europea són més esgarrifoses. 500.000 tonelades d'aquestes partícules plàstiques acaben als mars europeus. Per frenar aquesta invasió, des de les institucions europees volen prohibir el plàstic d'un sol ús a partir del 2021. Però fins a la data es vol conscienciar del gran problema que és i també es volen fomentar campanyes de reciclatge o de reutilització. Parlem via telefònica amb la directora de la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. Rosa García, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns quin balanç fas d'aquesta mesura. Creus que ens quedem, que s'ha quedat curta la Unió Europea o que és una bona primera punt de partida?
Home, és un gran pas. Si ens haguéssiu preguntat fa 2-3 anys si veuríem a curt termini una proposta venint de la Unió Europea de prohibir i reduir substancialment la generació d'elements de plàstic i elements d'un sol ús, no ens haguessin cregut. Per tant, penso que és un gran pas el que s'està fent per part de la Unió Europea.
Uh-huh. Anem a desgranar-la, no?, perquè s'ha fet història i anem a explicar per què. Per una banda, es prohibiran els plàstics d'un sol ús. De quin tipus de plàstic parlem i quina serà l'alternativa que proposen?
A l'estudi, la proposta de directiva, de fet, si vols que anem una miqueta a l'origen, es basa justament en l'evidència que estem tenint en els darrers temps de la gran quantitat d'elements de plàstic i d'un sol ús que estan anant a parar a les nostres platges, als nostres oceans, no? al nostre ecosistema. I justament la directiva intenta focalitzar-se en aquests 10 elements, 10 residus de plàstic que més trobem a les nostres platges. I això estem parlant, doncs, tot el tema dels gots de plàstic, el tema de les bosses de plàstic, les canyetes, no?, per beure les begudes, tot el que serien els bastonets de netejar les oïdes, tota una sèrie d'elements que són d'usar i llençar i que s'ha demostrat que ràpidament van a parar al nostre entorn i poden durar ja, doncs, centenars d'anys.
Clar, a hores d'ara, però, sembla gairebé una missió impossible, no?, que desapareguin en 3 anys.
Penso que l'esforç i el repte justament ara i el que es vol plantejar amb la directiva són aquestes mesures concretes, no? Prohibició. Doncs a partir de 3 anys els fabricants hauran de buscar la manera de si volen continuar, doncs, fabricant, per exemple, els bastonets de netejar les orelles, doncs que busquin l'alternativa a aquest bastonet de plàstic. Però tampoc és tan difícil, perquè fa no tant gaires anys els bastonets aquests ja es feien de cartró, ja es feien de paper, i era un element que ràpidament, no?, es degradava i es tornava a la natura. Uh-huh. Per tant, ara la feina és justament, no?, i el que obliga aquesta directiva és a la responsabilitat dels productors, a redissenyar els seus productes, a incorporar elements, doncs, reciclables en molts dels nostres productes i d'apostar, no?, que és el que al final es vol, doncs, per l'eliminació de la cultura i de la societat de l'usar i llençar i recuperar, doncs, elements reutilitzables.
Clar, i també, doncs, a posar en la mirada crítica, no?, sobre el model actual de consum, perquè no sé per què generem tant de plàstic, perquè sembla només hem d'anar als supermercats o mirar tots, no?, la nostra brossa a casa i cada cop generem més plàstic.
Absolutament. Jo crec que tots ens sentirem identificats amb la sensació aquesta de que vas a fer la compra i quan tornes a casa estàs allà a la cuina, a la taula, i tens més plàstics i envasos que no pas el menjar o el producte que has anat a comprar, no? I això planteja, doncs, un canvi en el model de consum, però també un canvi de producció.
Doncs em sembla que hem perdut la
possibilitat compartida.
Rosa, no sé si ens escoltes, a veure si et podries moure una mica perquè anem perdent la senyal i llavors ens estaves explicant això, que l'escassa vida útil d'aquests plàstics d'un sol ús, doncs, que és molt greu, no?, per l'impacte ambiental que suposa, i ara estàvem, doncs, a comentant les mesures restrictives que la Unió Europea, doncs, proposa per posar fre, doncs, a aquest plàstic.
Exacte. El que tu deies, anem a comprar. I quan tornem a casa tenim més plàstics i envasos que no pas menjar que hem comprat, no? Això implica això, un canvi de model en el consum, però també un canvi en la producció. Jo, com a ciutadana, he de poder anar a comprar a granel, sense envasos, portar els meus elements, els meus productes, i realment només pagar per lo que vull consumir, que és el menjar.
Evidentment. El que, per exemple, ens ha sorprès és que no s'ha aprovat la prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús. Per què?
Doncs la prohibició de les bosses de plàstic és una cosa que ja es va debatre moltíssim, recordeu, fa el 2015, quan es va aprovar la directiva de l'ajustament de les bosses de plàstic i s'instava als estats membres a fer accions. Aquí segurament el que s'ha plantejat, sobretot amb el tema de les bosses lleugeres que diem, les bosses de servei, les bosses de nansa, és justament intentar buscar alternatives. Sí que s'ha de dir que, per exemple, una cosa doncs, molt positiva és que sí que s'ha posat amb la prohibició de les bosses oxodegradables, que és un tipus de plàstic que havia proliferat moltíssim en els últims anys com a alternativa a la bossa de plàstic i que s'ha demostrat que quan es degraden petites partícules és altament perjudicial pels ecosistemes i per els propis animals que ingereixen aquests plàstics. Sí que s'ha posat, per exemple, en les safates de Pòrex, les safates d'aquest plàstic blanc que molta gent, quan vam treballar el tema de les bosses, ens demanava, no? I les safates per quan? Doncs aquí sí que s'ha fet ja una mesura de prohibició per a aquest tipus d'elements.
També s'ha legislat sobre les ampolles de plàstic d'un sol ús i això comporta que tots els estats membres de la Unió Europea estaran obligats a reciclar el 90% de les ampolles que posin al mercat. Serà una mesura que estarà operativa l'any 2025, però també serà una bona proposta, no?, per revertir aquesta situació.
Exacte, com tu deies, els nivells de reciclatge de recuperació que tenim actualment doncs estan molt per sota del que des de la Unió Europea s'està demanant des d'allà fa temps. I al posar l'obligatorietat d'assegurar el 90% de la recuperació de les ampolles de beguda, el que farà és un canvi justament amb el model de gestió i obrir la possibilitat a recuperar el retorn dels envasos a les botigues, el que fèiem abans, no? També per poder arribar a aquests nivells. Al final, dels elements que més trobem abandonats a la natura, no només a les platges i als mars, sinó també doncs, als nostres boscos, són els envasos de beguda. Per tant, és un element que la Unió Europea ha volgut ja posar una xifra exacta de recuperació per obligar els països a buscar mesures per evitar el seu abandonament.
Clar, què passaria amb el nostre mar, amb els nostres boscos també, no? Si continua doncs, havent-hi tant de plàstic? Quines seran les conseqüències?
Mira, les evidències de que tenim un problema amb els plàstics al nostre entorn ja les tenim al dia a dia. Recentment estan sortint molts estudis que ens estan parlant justament de la presència d'aquests plàstics a peixos, a animals marins. Quan no estem parlant, perquè ens fem una idea, es calcula que el que estem llançant de plàstic als nostres mars és equivalent a buidar cada minut un camió gran, un trailer ple de plàstics d'envasos, a abocar-los al nostre mar. Tots aquests plàstics es van degradant a les nostres aigües en diferent rapidesa segons el producte, però al final s'acaben esmicolant, s'acaben fent trossos petits que sovint són ingerits pels animals. I d'aquí, doncs, no, últimament, totes les imatges que estem veient i els informes que ens estan alertant de que el plàstic està entrant ja dintre de la xarxa tròfica. Per tant, estem ingerint ja aquest producte plàstic. Per tant, no és només una qüestió ambiental, també és una qüestió econòmica i és una qüestió cada vegada més evident d'un problema de salut.
Clar, perquè estàs dient que aquest plàstic que acaben doncs, menjant els animals acaba, clar, en el nostre organisme, no? I això té uns efectes nocius, suposo, cap als químics que hi ha en la composició d'aquests productes.
Òbviament, estem totalment, no?, de forma permanent en contacte amb productes químics, amb productes plàstics, i això està tenint unes afectacions a la nostra salut. Recentment veiem doncs, això, no?, d'investigacions d'universitats catalanes amb presència de plàstic doncs, a les gambes que s'estan agafant a les nostres costes. Tot el tema d'animals filtradors que també doncs, estan recuperant assumint aquests plàstics i després els estem ingerint. I la veritat és que les darreres, jo diria darreres setmanes, estan proliferant doncs, els estudis aquests científics que ens detecten presència de plàstics a la nostra orina, presència de plàstic a les nostres femtes i presència de plàstics, de microplàstics, nanoplàstics, doncs fins i tot amb les aigües envasades, no?
Clar, estàs dient a l'orina, no? A través de totes les analítiques que es fan, llavors això, evidentment, menjar tot aquest plàstic al final doncs acabarà repercutint en el nostre estat de salut.
Sí, sí, això té unes afectacions. El plàstic és un derivat del petroli, són hidrocarburs. Sovint els plàstics que tenim, doncs, per exemple, que donen flexibilitat, no?, a les ampolles de plàstic amb determinats envasos, doncs tenen components que ja està demostrat i l'OMS així ho reconeix, no?, que són disruptors endocrins, que tenen afectacions, que tots són químics potencials que ens afecten a la nostra salut, no?
Uh-huh. Llavors, clar, ni que sigui, si un no té doncs, aquesta consciència per l'impacte al medi ambient, doncs ni que sigui per la pròpia salut, no? Ens hauríem de posar les piles. Què és el que està fallant? Per què doncs, no acabem de fer-ho bé? Sempre es posa també doncs, la mirada en els consumidors. Què passa?
Sí.
Som nosaltres?
Sí.
És potser el sistema que tampoc doncs, acaba de ser doncs, òptim, no?, per ajudar-nos a reciclar? Quin és el desencadenant?
Totalment. Mira, amb la possibilitat de reduir els residus i la contaminació que estem generant, tots i totes som responsables. I també tots els agents, la ciutadania, l'administració, i els fabricants i els comerços. Però també és cert que des de Regeneró ens agrada dir que hem de deixar de culpabilitzar el consumidor. El problema de la generació dels plàstics, el que estem veient, no?, que arriba al nostre entorn, no és tan sols un problema del consumidor. Perquè jo pugui fer un consum sense generar els residus, jo he de poder tenir una oferta de producte a granel, de producte sense envasos, a la meva abast. I actualment no és així. I sobretot, quina és la responsabilitat màxima? Doncs del fabricant, que sovint posen al mercat productes sense que puguin ser doncs, ni reparables, ni reutilitzables, ni tan sols reciclables. Molts dels plàstics i els vasos que estem trobant al nostre dia a dia s'han dissenyat per part d'uns fabricants sense tenir en compte si aquest producte té un impacte. I quan ja sabem l'impacte que té a nivell ambiental, a nivell econòmic i a nivell de la salut, actualment qui està assumint aquest impacte continua sent la ciutadania. No hi ha el que es diu la responsabilitat ampliada del productor.
Clar, i els fabricants, perquè la indústria és important, no? No sé com valoren aquesta mesura i que doncs, ara es posi l'accent, no?, també a la seva responsabilitat.
Mira, fa el 15 de setembre es van fer a nivell internacional unes accions de neteja de platges i fons marins. Vam treure tota una sèrie de residus i vam fer una auditoria de marques. Vam posar de qui era aquest producte i d'aquí va sortir una llista que diem dels 10 contaminadors a nivell mundial. Aquests són les grans cadenes. Estem parlant doncs, de la Nestlé, de Coca-Cola, de la Danone, de PepsiCo, de Procter & Gamble, les grans cadenes que posen al mercat producte que sovint va parar, no?, en aquests elements. Per tant, la indústria té una responsabilitat, com tu deies. Què estan fent? Doncs per ara poca cosa, pel que sabem. Sí que és cert que està sortint tota una nova dinàmica de models econòmics i d'empreses que estan apostant doncs, pel producte granel, perquè puguis, en comptes de comprar el producte, per exemple, llogar-lo. Jo sovint explico doncs, a la Philips de les bombetes. Ara el que està treballant és que el que et farà és que et llogarà el servei de tenir llum. No t'estarà venent les bombetes. Per tant, hi ha una sèrie d'empreses que s'estan movent en aquesta direcció, però pensem que queda molt i molt per fer per part d'aquestes empreses. Per això és important la normativa, el que ve d'Europa, aquesta directiva, i també el nostre propi govern, el govern català, que té la possibilitat també de treballar amb una nova llei de residus que apliqui ja mesures. I aquesta és la responsabilitat de les nostres administracions.
Clar, el paper important, no?, que té la política actual en el model de consum i de reciclatge. Per exemple, hi va haver-hi una iniciativa pionera a Cadaqués on es donaven diners a canvi del reciclatge i el resultat fou un 90% de la recollida. Com valores aquesta iniciativa? S'hauria de premiar a qui ho fa bé en comptes de castigar quan no reciclem?
Aquesta iniciativa, que és cada que es retorna, la vam dissenyar i la vam desenvolupar nosaltres, de la Fundació de Prevenció de Residus. Com tu dius, nosaltres el que volíem evidenciar és que el sistema de dipòsits, el fet de retornar les ampolles als comerços, com havien fet tota la vida, doncs podia funcionar aquí a Catalunya. I així va ser, tenia una gran acceptació per part dels comerços, per part de la ciutadania, i vam arribar a nivells de recuperació de més del 92%, el que està demanant ara aquesta directiva europea. I pensem que és el sistema que ens ha d'ajudar justament a poder recuperar la reutilització dels envasos i a tenir aquests nivells de recuperació. Ara, un municipi ho pot fer, Sabadell podria instar un sistema de dipòsit per si sola? Doncs segurament no, segur que no. El que necessitem justament és un canvi normatiu a nivell de Catalunya que apliqui aquest sistema doncs, a nivell de tots els comerços i tots els distribuïdors. Però estem convençudes que és un sistema que ens ha d'ajudar, com està fent a més de 40 països i regions, a poder canviar, no?, tot el que és sobretot la generació i l'abandonament dels envasos de beguda, que és el que més s'abandona als nostres carrers i al nostre entorn.
Que no s'acaben reciclant molts d'aquests envasos i per això doncs, demostra que alguna cosa no ho fem bé.
No, si em permets, com comentava, s'ha d'incentivar al consumidor, al ciutadà, per reciclar, doncs existeixen ja alguns exemples. A Catalunya ja tenim doncs, municipis que aposten doncs, per una recollida porta a porta i aquí es veuen doncs, bons resultats de recuperació dels residus. I també hi ha un factor, jo coincidia la setmana passada doncs, amb el responsable de residus d'una ciutat austríaca de Graz i ella ens explicava que a la seva ciutat els ciutadans que anaven a la deixalleria, que participaven de les recollides selectives, pagaven una taxa de residus de 120 euros. Els ciutadans que no participaven i que no feien aquestes mesures de reducció pagaven una taxa anual de 500 euros. Òbviament, hi ha un element important, no?, que és l'econòmic, no?, i que ens pot ajudar a assumir aquests nivells de recuperació. Però per això és important que la gent conegui quins són els costos econòmics reals de la gestió dels residus, que són molt elevats a tots els municipis catalans.
Clar, en aquest sentit, quins consells ens donaries breument per tenir un reciclatge més òptim?
Primer de res, la primera R, reducció. Intentar sempre, quan anem a comprar, quan apostem per determinats elements, apostar per la reducció, comprar sense envasos, optar per la segona mà, tant de roba com d'altres elements d'ús quotidià. Rebutjar el que no necessitem, optar més per, no, per regals immaterials que no pas per productes. Això és la primera R com la primera premissa que hem de tenir en compte al cap. La segona és exacte el que tu dius, reciclar, recuperar, ajudar al reciclatge. L'element per nosaltres, per dir-ho més important, la matèria orgànica. Hauria de ser imprescindible que totes les llars separessin correctament la matèria orgànica i després els altres elements, el vidre, el paper cartró i els plàstics, els envasos. Tercer, fem-ne ús de les deixalleries, no? Tenim aquesta oportunitat de tenir aquestes instal·lacions i fem-ne tot el que seria electrodomèstics, productes tòxics, intentar sempre d'arribar-los cap a la deixalleria. I al final és fer un consum responsable, no? Optar com un sistema de vida, no?, que es basi doncs, en el menor impacte ambiental del teu consum.
Doncs moltíssimes gràcies per posar-nos doncs, al dia de tota aquesta nova normativa i de quines són les passes que hem de fer per frenar aquesta invasió del plàstic i millorar la nostra salut i, evidentment, el nostre ecosistema. Moltíssimes gràcies, Rosa García.
Gràcies,
i bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.